Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Arrenquem edició informativa d'avui dijous, 19 d'octubre. Arrenquem amb el repàs als continguts, en format titulars, i ho fem amb Andrea Medina. Andrea, bon dia.
Bon dia.
Comencem. Avui és 19 d'octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, un tipus de càncer que, segons l'Associació Espanyola contra el Càncer, pateix una de cada vuit dones.
Per conèixer els últims avenços en la investigació sobre el càncer de mama, parlarem amb el cap de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Pere Puig.
I escollides les 5 propostes finalistes dels pressupostos participatius del 2017 que es podran votar entre el 30 d'octubre i el 25 de novembre. Són els projectes que han pogut presentar la ciutadania per millorar la nostra població, comptant amb una dotació reservada de 180.000 euros.
Les van escollir els consellers del Consell Municipal de Participació aquesta mateixa setmana i ja s'han fet públics. En donarem detalls a l'Info Migdia d'avui en conversa amb el regidor de Participació, Marc Buch.
I dilluns ja ha convocat el ple municipal de l'Ajuntament de Calella amb la proposta sobre la taula de modificar les ordenances fiscals. Ahir n'avançàvem un element, avui en fem un altre. En concret, la proposta de l'executiu per canviar l'actual tarifació del rebut de l'aigua de cara al 2018.
Que afectaria únicament els rebuts comercials, deixant com estan ara els rebuts domèstics com els industrials i hotelers. Tindrem a l'Info Migdia el tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, per explicar-nos els motius i quin és el canvi que s'aplicaria.
I també ens farem ressò de la proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP que presenten moció conjunta per la creació d'un protocol d'actuació per les demandes d'empadronament.
L'objectiu d'aquest protocol és que els treballadors de l'Ajuntament no tinguin cap dubte de com procedir en casos que no siguin clarament estàndards. Ens ho explicaran el portaveu d'Iniciativa Calella, Sebastián Tejada, i el regidor de la CUP, Jan Catà.
I els partits independentistes a l'Ajuntament de Calella volen el pronunciament de la institució en relació a l'empresonament dels presidents de l'Assemblea i Òmnium Cultural.
PDeCAT, Esquerra i la CUP porten a ple una moció per exigir-ne l'alliberament i denuncien les arts del govern de l'Estat.
Avui, 19 d'octubre, com dèiem, se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, un tipus de càncer que afecta una de cada vuit dones. Per commemorar-ho, el far avui s'il·luminarà de color rosa, on Colliga Calella ha organitzat diverses activitats, arrencant avui de bon matí amb una xerrada de nutrició a càrrec de Sara Justícia.
El dimarts que ve, el cap de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Pere Puig, oferirà una conferència sobre els nous aspectes del diagnòstic i del tractament del càncer de mama. Ràdio Calella Televisió ha parlat amb el doctor Pere Puig, qui afirma que els últims avenços en la investigació sobre aquest tipus de càncer ha permès una individualització del tractament. A continuació us oferim l'entrevista amb el doctor Pere Puig. Parlem amb Pere Puig, cap de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Hi ha alguna novetat en el tractament del càncer de mama?
Bueno, novetats se'n produeixen bastant sovint i en els últims 10 anys hi ha hagut molts canvis en com enfoquem aquesta malaltia, tant en el tema del diagnòstic com en el tema del tractament. O sigui que sí, realment n'hi ha molts de canvis.
Se'n podria dir que hi ha algun més significatiu?
De canvis significatius, tots ens ajuden a tenir un diagnòstic més precís, un diagnòstic més concret i adequat a cada persona, i també un tractament que la gràcia està en poder-lo individualitzar amb cada una de les pacients. No és el mateix poder tractar un tumor amb unes característiques determinades amb una dona que el mateix tumor histològic però amb unes altres característiques amb una altra dona. Per tant, els avenços que actualment tenim tant en diagnòstic com en tractament ens permeten fer una individualització del tractament i això és superimportant.
El passat maig es va publicar un estudi en el que es proposava un nou mètode per frenar la metàstasi del càncer de mama. En ratolins s'havia pogut demostrar com per a les cèl·lules mare que originaven aquests nous tumors. Hi ha novetats en aquest sentit de poder frenar la metàstasi?
Bueno, això és un camp d'estudi que està desenvolupant-se en molts laboratoris d'investigació. Encara a nivell clínic no té efectes. Sí que realment s'estan trobant vies de poder aconseguir que les cèl·lules metastàsiques no es desenvolupin, o inclús s'està buscant la manera que no es produeixin la sortida d'aquestes cèl·lules de dins el tumor i que invadeixin altres òrgans. Però això, ja dic, està encara en una fase d'investigació avançada, però que encara no té aplicacions a la clínica.
Totes aquestes novetats, especialment en el pla de l'individualització de les que parlava, dona esperances a que es pugui disminuir el nombre de dones que pateixen càncer de mama, vist que, segons l'Associació Espanyola del Càncer de Mama, una de cada 8 dones es diu que tindrà càncer al llarg de la seva vida.
Sí, això és cert. En principi, les estadístiques actuals estan dient això, que una de cada 8 dones al llarg de la seva vida patirà càncer de mama. Però encara més, una de cada 11 el patirà abans dels 75 anys. Abans, fa 20 anys, estàvem dient que una de cada 12 dones patirà càncer al llarg de la seva vida. Què vol dir això? Vol dir que la freqüència del càncer de mama ha augmentat. I ha augmentat per què? Doncs perquè l'estem diagnosticant més precoçment i, per tant, l'estem curant. L'estem curant d'una manera més important. Ara, en aquests moments a Catalunya, el 86,5% de dones es curen, millor dit, tenen supervivència als 5 anys lliure de tumor. O sigui, això vol dir que una dona que estem tractant en el dia zero del seu càncer de mama, al cap de 5 anys, en el 86,5% d'aquestes dones, no hi haurà restes de tumor en el seu cos. Això és molt important, perquè està augmentant la freqüència de càncer, però a la vegada també està augmentant molt la supervivència. I moltes dones tenen llarguíssimes supervivències i acaben traspassant d'altres malalties que no tenen res a veure amb el càncer de mama.
Per últim, voldria donar algun consell per totes aquelles dones, que, especialment en dones més joves, que no es puguin esperar que tenir un càncer de mama?
A veure, és molt important el coneixement del cos. Cada persona és diferent de l'altra, això tothom ho sap. Per tant, cadascú ha de conèixer el seu cos. I en les dones és molt important el coneixement de les seves mames, perquè són uns òrgans que canvien de manera cíclica en cada un dels cicles menstruals. I, per tant, el que avui és d'una manera, al cap d'unes setmanes pot ser d'una altra manera. I, per tant, s'ha de saber quina és la normalitat que cada dona té del seu cos. Per això l'autoexploració i els controls mamaris habituals cada any, cada dos anys, ens poden ajudar molt a que es detectin lesions en fases molt precoç. Lesions que no tenen per què ser malignes totes, perquè afortunadament el percentatge de lesions benignes és molt més alt que de malignes. Però sí que això ens ha de permetre posar remei si es produeix l'evidència de que hi ha un d'aquests casos de tumor maligne de mama.
D'acord, moltes gràcies, Pere Puig, cap de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
A partir del 30 d'octubre i fins al 25 de novembre es podrà votar per una de les propostes que han passat a la fase final dels pressupostos participatius del 2017, dotats amb 180.000 euros. Es van escollir dimarts durant el Consell Municipal de Participació i són 5 propostes que plantegen actuacions de millora de l'espai públic. Són, en concret, la creació d'un carril bici al passeig de Manuel Puigvert, instal·lar també aparells d'exercici a l'aire lliure, millorar les pistes de petanca i crear de bitlles catalanes al passeig de Manuel Puigverd. La tercera proposta és la instal·lació d'un sistema de rec a tota la zona boscosa del Parc del Mau i alhora recuperar l'estany de la Pedrera amb un sistema de filtració natural. La quarta proposta és crear una nova via d'accés a la Cala Roca Pins des de la carretera i crear una xarxa de desfibriladors en diversos punts de la ciutat. Aquesta última és la cinquena proposta. Com dèiem, durant un mes, entre el 30 d'octubre i el 25 de novembre, es durà a terme el període de votacions a través d'urnes mòbils que hi haurà en diferents punts de la ciutat, cada dia també, excepte els dijous, a l'Ajuntament Vell. A partir d'aquesta elecció popular s'establirà, doncs, l'ordre de prioritat d'execució de les propostes fins a esgotar la partida reservada, que és de 180.000 euros. Tenim en línia a l'Info Migdia el regidor de participació de l'Ajuntament de Calella, Marc Buch. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem fet una mica de repàs de quina és la situació actual d'aquests pressupostos participatius a partir, doncs, de la decisió d'aquesta setmana del Consell Municipal de Participació. Per tant, mantindríem, diguéssim, el procediment de votacions d'aquesta edició, no?
Sí, exacte. El procediment de votacions serà ja com s'ha anat desenvolupant, doncs, aquests dos últims dos anys. Serà una urna fixa a l'Ajuntament, quatre dies a la setmana, i llavors els dijous, doncs, cada dijous anirà sortint a diferents espais de la ciutat, al carrer, per facilitar, doncs, que la gent que no es pugui desplaçar a l'Ajuntament o aprofitar, doncs, que la gent quan surti a comprar o que li vingui de pas, doncs, pugui participar-hi, pugui doncs, creure, opinar quin creu que és el millor projecte a desenvolupar. I a partir d'aquí, doncs, també com a novetat, aquest any, doncs, es podrà votar dos dies en el mercat municipal durant el matí, perquè, doncs, entenem que el dissabte també és un dia de molta afluència de gent en aquest espai i ja hem fet alguna activitat participativa i l'experiència ens demostra, doncs, que és també un espai molt bo per facilitar la participació de la gent, que al final, doncs, és el que més volem, no? Que la gent pugui expressar la seva opinió. I ja aquest any, doncs, la novetat, ja que ja l'hem explicat, doncs, va ser que per primera vegada, doncs, els ciutadans, totes les propostes eren presentades pels ciutadans per un valor màxim de 180.000 euros. Fins ara recordem, doncs, que des de l'Ajuntament presentàvem dos projectes i els altres 90.000 euros, doncs, eren propostes dels ciutadans, i aquest any, doncs, van creure que ja era el moment de que refossin els ciutadans que fessin el plantejament de qualsevol proposta per un valor de 180.000 euros.
Recordem que el cribatge definitiu es va fer aquesta setmana en el Consell Municipal de Participació. Es partia amb un total de 12 propostes, d'aquestes n'han quedat 5. Com en el Consell, regidor?
Bé, doncs molt bé, la veritat és que són uns consells que són molt enriquidors i són molt agraïts perquè, doncs, totes aquelles persones que van presentar les propostes van estar convidades en aquest Consell a poder, doncs, presentar-la, explicar-li a tots els assistents i, a més, doncs, resoldre dubtes. Recordem que aquest Consell de Participació hi formen part, doncs, totes les entitats de Calella, tots els partits polítics i persones designades per l'alcaldia, i per tant, doncs, és molt enriquidor i va molt bé, doncs, veure aquesta gent que ve, la il·lusió que hi posen i com doncs, les idees que tenen els ciutadans i la seva implicació, i va anar, doncs, en general va anar molt i molt bé perquè s'ha desenvolupat segons el previst, tothom, doncs, amb una preparació molt gran dels projectes i demostrant, doncs, que eren projectes fets amb ganes i tots molt pensats, i realment, doncs, la majoria, tots, eren projectes de ciutat.
D'aquesta elecció final se n'ha fet informació pública d'una manera molt sintètica, diríem, regidor. Són aquests cinc ítems que ja repassàvem a la introducció d'aquesta entrevista. Entenc que a partir d'ara se'n farà una campanya més d'informació una mica més al detall, per exemple, per saber què suposa la creació d'aquest, per exemple, carril bici al passeig de Manuel Puigverd.
Exacte, doncs ja com es va fer l'any passat, doncs en la mateixa taula de votacions, doncs, hi haurà uns planells informatius, doncs en el cas de la taula de votacions seran uns planells més petits, però sí, doncs, que qualsevol persona que hi vagi podrà consultar, doncs, els detalls del projecte i, doncs, per acabar aconseguint més informació, i a més, doncs, les persones que estiguin a la mesa també tindran informació i els podran ajudar a resoldre qualsevol dubte que tinguin respecte al projecte. Recordem, per això, que són projectes bàsics que, doncs, sí que es desenvolupen, es fan, doncs, els serveis tècnics amb criteris objectius, doncs, miren que entri per preu i que sigui, doncs, tècnicament viable, però llavors sigui el moment en què la proposta guanyadora, llavors sigui el moment en què es fa un projecte executiu, per tant es desenvolupa del tot, i és en aquell moment quan es pot concretar exactament quin és el que farem. Per tant, ara sí que expliquem, doncs, les línies generals de l'actuació del projecte, però després, doncs, és quan s'acaba de concretar exactament el que es pot executar.
Mm-hmm. Tregui'ns de dubte, regidor, aquesta creació d'un carril bici al passeig Manuel Puigverd té alguna relació amb aquell projecte que aquest estiu coneixíem d'un ciutadà de Calella? És un projecte de tal envergadura o simplement de la creació del carril bici al passeig?
No, és un projecte diferenciat. De fet, el projecte del carril bici van haver-hi dos ciutadans per dues dues bandes diferents que el van presentar, llavors diguéssim que el vam, els vam sumar, no? Els vam dir, escolteu, doncs, les vostres propostes les incorporem com una de sola, no? Com és lògic, i doncs va separar d'aquesta altra intervenció que es proposava al Passeig de Mar, que sigui una intervenció molt més a fons, però doncs que al final no va ser de les cinc més bueno, de les cinc escollides, però sí doncs, que es proposa la creació d'un carril bici al Passeig de Mar.
Tindrem oportunitat de parlar-ne. Marc Buch, regidor de Participació de l'Ajuntament de Calella, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Les ordenances fiscals del 2018 podrien portar també canvis en l'actual tarifació del subministrament d'aigua a Calella. Aquesta és almenys la voluntat del govern municipal, que en proposa la modificació, tal i com avançàvem ahir, referint-nos, però, en aquell cas, a l'impost de circulació. Tenim en línia el tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En quins termes plantegen aquesta modificació i la plantejaran dilluns al ple municipal?
Primer és motivar-la, aquesta modificació ve donada, perquè en l'últim canvi de tarifa de l'aigua es va incrementar molt la tarifa comercial. I arrel d'aquesta pujada gran hi van haver moltes queixes, això va ser en legislatures anteriors. I llavors el govern que hi havia en aquell moment va decidir que la gent tenia raó, no? Perquè una botiga estàndard de Calella petita, que l'aigua que farà servir és omplir una galleda per fregar i tirar tres vegades la cisterna al lavabo, pagava tres vegades el que paga un consumidor domèstic, que si és una família de tres, quatre persones, el consum pot ser 20 vegades més gran. I llavors el que va fer el govern va dir, pues, aplicarem en aquests comerços una tarifa domèstica. I, clar, això és una irregularitat, i llavors Gestaigua, com s'ha fet càrrec de l'empresa, ja ha tingut tota la documentació, ja ha tingut tot a punt, ens va posar en coneixement del Consell d'Administració que hi havia 600 abonats comercials que no se'ls estava tarificant la tarifa comercial, sinó que se'ls estava tarificant la domèstica. I llavors nosaltres el que hem demanat és a l'empresa que calculés una tarifa on poguessin passar aquesta gent de domèstica comercial sense això que representés un increment de preu molt gran, però que poguéssim fer la tarifa que toqui, que tothom estigui a la llei i els comerços paguin la tarifa comercial, que és la que els hi toca. I bueno, després de fer tots aquests números, la primera premissa era que l'empresa no acabés facturant més per aquest motiu, o sigui, l'empresa acabarà facturant més, i el que s'ha fet és baixar uns trams i pujar aquests, no sé si pugen 5 euros al bimestre els comerços, però queda tot regulat. L'associació de comerciants està al corrent, ho troben bé perquè hi ha gent, a la gent que se li està aplicant la tarifa comercial, que és molta també, està pagant una quantitat exagerada i ara tothom quedarà regularitzat.
Tinent d'alcaldia, només es modifica pel que fa als usos comercials, als clients comercials, en cap cas als domèstics, eh?
No, els domèstics res, els domèstics es mantenen igual, ja et dic, l'única cosa que es fa és una tarifa més, o sigui, un tram més de la tarifa comercial per passar aquests comerços que se'ls està aplicant malament, passar-los a la tarifa que el tram que els hi pertoca, que és el comercial.
El fet de que sigui Gestaigua, que l'Ajuntament de Calella doncs, tingui mans en l'empresa que fa la gestió del cicle de l'aigua a Calella, també permet, no?, fer aquest tipus de modificacions en el sentit de regularitzar una situació que hi havia fins ara.
Sí, sí, està clar. El tenir el 51% l'Ajuntament, la voluntat és aquesta. Per això us deia que tota aquesta modificació, que seran moviments entre trams de tarifes, a l'empresa no li incrementaran el seu benefici ni la seva facturació amb res. Tots els càlculs s'han fet per moure peces, però que la facturació de l'empresa sigui la mateixa. O sigui, hi haurà una gent que pagarà una mica més i hi haurà gent que pagarà bastant menys del que pagava ara.
Queda clar. Tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de l'Info Migdia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Poc més de 10 minuts i seran les dues. Els grups municipals de la CUP i d'Iniciativa han presentat una moció per la creació d'un protocol d'actuació per les demandes d'empadronament. Andrea.
El portaveu d'Iniciativa, Calella, Sebastián Tejada, ha explicat que l'objectiu d'aquest protocol és que els treballadors de l'Ajuntament no tinguin cap dubte de com procedir en casos que no siguin clarament estàndard, com en el cas de la gent que viu d'Ocupa. Escoltem-ne l'entrevista. Bon dia, Sebastià Tejada, portaveu d'Iniciativa de Calella.
Sí, bon dia, Andrea.
Què ens pots dir sobre aquesta moció que presenta la CUP i Iniciativa per la creació d'un protocol d'actuació per les demandes d'empadronament?
Bé, l'origen de la moció és fa uns mesos, cap al mes de febrer, quan vam haver d'intervenir perquè un ciutadà al qual se li negava el dret de l'empadronament, perquè de fet ocupava, vivia en un pis que no era de la seva propietat, en contra de la voluntat del propietari, que era un banc, doncs es va arribar a aquest cas. Nosaltres vam veure claríssimament que aquest ciutadà tenia dret i que no empadronant-lo l'Ajuntament el privava de drets que són molt importants. L'accés a la sanitat, l'accés en les condicions estàndards al dret de l'educació, en fi, totes aquestes coses. L'Ajuntament es va negar a reconèixer aquest dret d'aquest ciutadà reiterades vegades. Nosaltres vam interpel·lar l'Institut Nacional d'Estadística, que ens va clarificar, sense cap tipus de dubte, que aquest ciutadà tenia dret a ser empadronat, i en definitiva, després d'una controvèrsia important, es va acabar empadronant. També vam demanar al Servei Jurídic de l'Ajuntament un dictamen que reconegués que s'havia d'aplicar la legalitat que exigia l'Institut Nacional d'Estadística. I finalment aquest dictamen ens va arribar amb una redacció no prou clara. Per tant, de clarificar això, nosaltres presentem aquesta moció. I el que pretenem és el següent. Primer, i que no entrem en situacions de dilació i de dubtes, i, en fi, i que es doni al ciutadà la informació correcta. I segon, i molt important, és que l'Ajuntament respongui amb claretat i amb la mateixa celeritat que a qualsevol altre ciutadà que es presenti una sol·licitud d'empadronament en condicions estàndards per tramitar-la. És a dir, que aquest ciutadà no hagi de fer una instància, fer una altra instància, tornar, esperar que l'Ajuntament s'ho pensi, que s'ho pensin els polítics, els tècnics, no. El que pretén és que hi hagi un protocol clar que permeti que els treballadors ho tinguin clar com han de procedir i que li doni seguretat al ciutadà que presenta una sol·licitud d'empadronament en aquestes circumstàncies que ja són desagradables per ell.
Una simplificació a l'hora d'empadronar?
Sí, més que res un clarificament. L'Institut Nacional d'Estadística diu amb tota claretat com s'ha de procedir i l'Ajuntament ho sap. De fet, l'informe jurídic que vam demanar i que ens van passar finalment ho diu. El que passa és que amb la redacció d'aquest informe jurídic sembla que queda molt en l'aire el procediment. De fet, diria que no hi ha procediment. I això és perjudicial pels treballadors de l'Ajuntament i és molt perjudicial per les persones que vinguin en aquestes circumstàncies. Els treballadors han de tenir clar com funciona i no han d'estar pendents de que s'ho pensi o no s'ho pensi el polític de torn, el tècnic de torn. Això no pot anar així. I el ciutadà que arribi en unes condicions com aquestes, que ja són prou desgraciades, ha de tenir la seguretat de que serà tractat d'acord a la llei. I això s'arregla amb un protocol que permeti que tot funcioni amb regularitat, amb normalitat i amb tranquil·litat, sense excepcionalitats.
Vosaltres fareu ja una proposta de protocol?
No, el que demanem és la redacció d'un protocol. De fet, és realment és senzill, no és gaire complicat i es fa en altres ajuntaments. I diria que es podia concretar en un parell o tres de línies. És quan una persona presenti una sol·licitud d'empadronament i estigui en una situació d'ocupa i, per tant, no pugui presentar la documentació de lloguer o de propietat, o quan una persona es presenti allà i no tingui un domicili clar, visqui sota una barca, sota un pont o en una xabola, doncs, senzillament, l'Ajuntament, l'oficina de registre, ha d'enviar a la policia o als serveis socials una, dues o tres vegades, això és el que ha definit el procediment, a comprovar que aquesta persona viu allà, viu d'una manera permanent allà. I si no viu en un lloc exacte, doncs se li ha d'empadronar en un domicili fictici. I això ja ho marca la legislació. No és extremadament complicada. Senzillament, val la pena que estigui escrita perquè els funcionaris no tinguin cap dubte i els ciutadans no tinguin cap tipus de discriminació.
D'acord, moltes gràcies, Sebastià Tejada, portaveu d'Iniciativa de Calella.
Molt bé, gràcies, Andrea.
Gràcies, bon dia.
I resseguint encara els continguts del ple municipal de la setmana que ve, direm que els partits independentistes hi porten una moció per exigir l'alliberament de Sánchez i Cuixart, els presidents de l'ANC i Òmnium, que dilluns van ingressar a presó preventiva acusats d'un presumpte delicte de sedició.
Els portaveus dels tres grups municipals promotors de la moció s'hi han referit en declaracions a Ràdio Calella Televisor. Escoltem Marc Buch del PDeCAT, Cristina Gómez d'Esquerra i Jean Catà de la CUP.
La definició del delicte està totalment fora de lloc. Recordem, per exemple, que en el cas de l'amnistia dels presos polítics de l'any 76, doncs va ser tots els acusats de sedició, per exemple, se'ls va amnistiar, i demostra doncs, que és un delicte del passat, per entendre's. A més, doncs, en aquest cas, quan els dos Jordis el que van estar fent era pacificar i que mantinguessin el to que sempre s'ha mantingut, un to pacífic, un to correcte, un to educat, per tant, doncs, entenem que això són presos polítics. El govern espanyol no entén res, perquè es deuen pensar que tancant dues persones callaran un poble sencer, i els que no entenen és que això som un poble unit i anem tots a una.
Davant d'actuacions absolutament inadmissibles, intolerables des del punt de vista democràtic i polític a l'estat espanyol, no tenim més remei que actuar i respondre de forma contundent i conjunta a la unitat d'acció per exigir la llibertat de, com deia, de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Això ens servirà per reflexar quin és també el punt de vista de la resta de partits polítics municipals que hi ha enfront doncs, no només aquestes detencions, sinó també a totes aquestes pràctiques absolutament il·legals, absolutament feixistes i franquistes que està portant a terme l'estat espanyol. Entrem en una fase de que ja és hora que comencin a caure màscares també al ple i en el si del ple de l'Ajuntament de Calella.
107.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11. facebook.com/Ràdio Calella, twitter@Ràdio Calella TV.
Seguim en directe a l'Info Migdia. Ja són 12 les persones afectades pel brot de legionel·losi a Blanes.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha actualitzat les dades facilitades a principis d'aquesta setmana en relació a la malaltia, que ha causat la mort d'una dona de 83 anys. Pel que fa a la resta, 4 ja van rebre l'alta mèdica i 7 continuen hospitalitzats.
I en un altre ordre de qüestions, sessió de cinema avui, Andrea.
Doncs sí, avui a les 9 del vespre el Cineclub de l'Associació Fotofilm Calella projectarà a la sala Mozart la pel·lícula Patterson, un drama sobre un conductor d'autobús i poeta aficionat de Nova Jersey.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Ara el temps. Situació molt inestable aquestes darreres hores. De fet, la policia local ha confirmat que la riera Capaspre estarà tancada fins dilluns a causa de la previsió encara de noves pluges. Aquest matí la riera ha aparegut inundada després de les tempestes d'aquesta passada nit, motiu pel qual resulta impossible la circulació de vehicles. A la resta de la ciutat no s'hi han observat altres incidències. Per saber com es desenvoluparà la situació meteorològica aquestes properes hores, connectem amb el nostre home del temps, amb Quim Serra, perquè ens en faci la previsió. Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem tenint un episodi de pluges que ja convenia aquí a la comarca, també a la resta de Catalunya, i que està deixant registres de moment aquí al Maresme al voltant dels 40 litres i un mes ha plogut. De tota manera, encara esperem que entre aquest migdia, primers hores de la tarda, es pugui escapar algun xàfec puntualment d'una certa intensitat, per tant les pluges encara no s'han acabat. Serà a partir d'aquest proper vespre, durant la nit, quan les precipitacions ja han d'anar disminuint i també la nuvolositat anirà a menys. Això permetrà que les temperatures mínimes de la pròxima nit siguin un pèl més baixes que no pas les de la nit anterior. Amb una jornada de demà més tranquil·la, més sol, tot i que encara queden alguns núvols de primeres hores del dia, però seran poc importants, i per tant amb unes temperatures màximes que demà, respecte avui, pujaran lleugerament.
Doncs molt pendents avui també de la situació meteorològica, de com evoluciona aquesta situació d'inestabilitat. Aquí acabem l'Info Migdia d'avui dijous. Més informació actualitzada a la sintonia de Ràdio Calella Televisió. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora. Ara, les notícies en xarxa. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.